El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe a directe.radiosabadell.fm.
Us presentem ara un producte de proximitat que es pot gaudir aquests dies al Centre Cívic de Sant Oleguer a 8:45 del vespre, dijous i divendres fins al 19 de març. És l'obra Leda, que ha escrit i dirigit el sabadellenc Tom Colomer, que representa la companyia local Amfiteatre. El monòleg d'una noia que recrea una conversa amb el seu psicòleg presentarà una situació extrema i demanarà tàcitament a l'espectador que es posicioni. En parlem amb el Tom Colomer, que és guionista i director de Leda. Molt bon dia, Tom, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Escolta, posem-nos una mica en escena. Explica'm millor, què vol dir això? O què és el que hi ha al darrere? O quin missatge hi ha? O què explica a Leda?
Leda és, com deies, un monòleg que s'articula com a conversa amb el psicòleg i presenta això, una situació molt extrema. Aquesta situació extrema és... O sigui, l'obra parla d'aquesta situació extrema, però sobretot parla de com la societat s'ha fet especialista a obviar que passen coses tan bèsties i tan a prop nostre. I llavors tota l'obra, més que renyar la situació extrema, el fet en si, que és horrible, sinó renyar a tothom per que li sembli bé que això passi, diguem, per què passa.
El fet horrible no me'l diràs, oi?
El fet horrible té a veure amb l'agressió de gènere i amb les violacions i tot això, i sí, amb la violència masclista en general. Més, o sigui, no reduir-ho a una violació, que és el que pateix, el que ha patit Leda, sinó a la violència masclista en general, la violència de gènere. I insisteixo, com tothom ja ha normalitzat que això passa i ja no ens escandalitzem que això segueixi passant, perquè passa cada dia i les notícies estan plenes d'exemples i tots ja... Ah, doncs un altre cas, pobra noia, i per aquí va una mica.
Mm-hmm. Per tant, la idea és enfocar aquest fet, però mirar què passa en una societat, per dir-ho d'alguna manera, que permet aquests fets, no? I que no els ataca. Exacte. De forma més concreta, no?
Mm-hmm. Figura que, bueno, o això és el que, de què es queixa Leda, Leda és el personatge, diguem, això és de què es queixa Leda, diguem que del silenci de tothom, no? Del no fer res, del... que aquest silenci, diguem, tàcitament dona permís als agressors perquè segueixin fent el que fan. I com el primer canvi que s'ha d'articular perquè deixin de passar aquestes coses és assenyalar-ho, és no tenir cap dubte d'on hi ha i on no hi ha violència de gènere.
Què és el que t'ha portat a pensar en escriure una obra d'aquestes característiques?
Clar, això m'ho van dir molt i, clar, jo sóc home, sóc blanc, sóc... O sigui, no tinc diguem que no tinc cap dret, entre cometes, a escriure això i és un mansplaining com la copa d'un pino. Però ja he parlat amb associacions feministes i els he ensenyat el text i tal, i em van dir, bueno, és igual que siguis un home, sí, l'important és que el missatge se senti i és igual d'on surti el missatge, per tant, tu endavant, i ho hem acabat tirant endavant. Tot i que em feia una mica de cosa a mi el parlar amb veu de qui no sé res, o sigui... Sí que té un punt de teatre periodístic, o sigui, sí que té un punt de teatre documental en el sentit que això surt d'una experiència real que a mi em va caure molt a prop, per desgràcia, i bueno, és igual. Però tampoc ho estic dient que això és, en general, que això surt d'un cas real, sinó simplement que està ple de casos reals al dia a dia i que en trobem a cada cantonada, per desgràcia, i que nosaltres, insisteixo, ens hem fet... Em sembla bé, entre cometes, que això passi. O sigui, és evident que no em sembla bé. Jo, com a dramaturg, doncs intento fer el que puc per assenyalar-ho i per cridar ben fort que això no pot seguir passant. Però això és l'eina que hi ha a la meva mà. Segur que tots en tenim moltes per ajudar, no? Mm-hmm.
En aquest sentit, t'agafes aquest mite de Leda, no? Aquest mite grec. Sí. De quina manera el fas servir, el mite?
El mite grec, això és interessantíssim per mi a nivell literari, diguem, partir d'un mite per parlar d'avui, i sempre valorem molt els escriptors que ho poden fer, i ara jo he fet un salt mortal, però em sembla que funciona i el públic ho està rebent molt bé. I, bueno, el mite grec explica que una noia molt jove doncs va decidir anar-se'n voluntàriament amb Zeus, que era el déu dels déus, el déu amb més poder, el sobirà de tot, no? però que ella ho va decidir voluntàriament i que durant anys, durant moltíssims anys de tradició, s'ha anat explicant que no, que l'Eda volia, que ella estava encantada amb caseus, no sé què. I ara, llegit des d'avui, i amb tot el que està passant, doncs és un quasi obligatori plantejar-se, hosti, vols dir que volia aquesta pobra noia? I que no, vols dir que no, quan se li planta el déu dels déus davant, doncs no té altra, per una qüestió de sotmetiment i de poder i de jerarquia, que acceptar el que li diuen, i per tant no hi ha aquí una violació flagrant. I per aquí intento encalçar el mite i fer-ho, i bueno, relacionar una cosa amb l'altra, no?
Per tant, parteixes d'aquesta història, no?, per construir la realitat, aquesta història que deies ara, que no és una que conegui, sinó que són totes les que hi ha, no? Em crida l'atenció això que deies ara, no?, em vaig plantejar si jo, com a home, havia d'escriure sobre això. Has buscat experiències de dones, o has fet que aquest text, més enllà de l'actriu que l'interpreta, que aquest text l'hagin llegit, l'hagin escoltat dones, per veure si realment les sensacions que tu expliques casen amb allò que elles senten?
Sí, n'he parlat amb víctimes i n'he parlat amb això, amb associacions feministes diverses que totes m'han dit molt el mateix, que és endavant. Vull dir, necessitem que se senti, necessitem aixecar la veu, i si això ajuda a aixecar la veu, si això ens fa dotar veu, endavant. No sé fins... O sigui, humilment, jo ho programo i ho publico, però no sé fins a quin punt, saps? Vull dir que sí que em sembla que pot ajudar, però i elles ho deien així, si això pot ajudar, endavant. Jo sé que aquest text no acabarà amb res, però sí que com a mínim pot conscienciar a una part de la població que això passa i que això és així, doncs ja serà molt guanyat.
Em crida l'atenció, no?, aquesta part que expliquem que el públic ajuda, en certa manera, o el públic forma part també del muntatge. De quina manera?
Bueno, com a director, diguem, ja m'agrada en general que el públic no sigui passiu, sinó que, i com a públic també, no m'agrada ser passiu, no m'agrada anar a veure una obra i que passi per davant meu i sortir dient, que maco, sinó que m'interpel·li mi directament, i no només això, sinó que, no en plan demanar voluntaris, sinó que em faci sentir part del que està passant. I això també ho he intentat a nivell de direcció, però a nivell de text també, i em sembla que és això, que tots som part d'això i que tots hem decidit el no fer res o el no fer prou, formar part d'aquest... I el decidir formar part de la societat que formem part, doncs estem contribuint a que això passi i segueixi passant. Per tant, crec que es pot atacar amb bala de plom directament contra l'espectador, en aquest cas, sense faltar el respecte mai i tal, però que cadascú és molt evident, i això sí que m'ho ha dit el públic que ja ha vist l'obra, és molt evident que et fa pensar... Hosti, doncs potser sí que estic fent coses malament, o que no estic fent prou coses perquè això deixi de passar. I aquí és on volíem arribar.
Per tant, ho has parlat, amb el públic després, us heu sentit interpel·lats, sí. Heu notat que realment teníeu el vostre espai, i què és el que et diuen?
I a més, he tingut molta sort que hi ha gent que fent servir el mateix correu de les reserves m'ha enviat feedback, i això és xulíssim, i m'expliquen el que veuen, el que els sembla bé, el que no tant, el que els agrada més, el que els agrada menys, i tothom em diu això, que el millor pràcticament és que és com arriben a formar-se, a formar part de l'obra, com arriben a ser ells víctimes i violadors alhora, assumeixen ells aquests dos rols durant l'obra, en moments diferents, i això em sembla que és la major virtut que pot tenir aquesta obra.
La Maria Soleil fa un paper molt important, no?, el paper protagonista en majúscules del muntatge. Com la vas escollir, i com ha estat el fet de traslladar tot aquest paper i tota aquesta responsabilitat amb ella, no?
Clar, la Maria Soleil ha acabat sent escandalosament bona, però al principi va ser escandalosament valenta per agafar un paper tan difícil i tan llarg, i un monòleg, a més, que és especialment complicat, i que parla del que parla, a més, o sigui, que va ser molt valenta i va dir, vale, pues si ho hem de fer, endavant. I a més, amb el valor afegit, diguem, que ella mai havia fet teatre, no sé si em va dir que havia fet de Verge Maria als Pastorets de tercera primària, li vaig dir, vale, pues com si no haguessis fet teatre. I la tia agafa tot això i ho comença a treballar, suposo que ella també ha parlat amb gent, ha fet moltíssima feina més enllà dels assajos, i acaba traient un producte que és molt bèstia, perquè no només parla del que parla, sinó que ho fa amb la força, amb la ràbia que ho fa. Jo, com a director, i això sí que és una decisió de direcció, vaig voler agafar una noia que no hagués fet teatre mai perquè aquesta manca d'ofici, diguem, a l'hora de parlar amb el públic, es es pogués llegir com a vulnerabilitat i això m'interessava i això funciona també. Cada cop funcionarà menys, suposo, perquè cada cop haurà fet més funcions i per tant ja anirà agafant l'ofici, però com a mínim aquestes primeres s'han notat moltíssim que no ho havia fet, però no en el sentit de, hosti, es nota que és una noia que no ha fet teatre, pobreta, no interpreta bé, no, al contrari, sinó que es veu aquesta debilitat, aquesta vulnerabilitat que exigeix el personatge i que em sembla que aquesta alçada ja puc dir que només ella podia donar.
Clar, Tom, et poses en un text i en una temàtica complicada, difícil d'abordar, des del punt de vista de l'home, i a més dius, mira, saps què? Ho farem fàcil i anem a buscar una noia que no hagi fet mai teatre. Era un exercici creatiu que et plantejaves de màxims o com has anat arribant a tot aquest procés creatiu?
Clar, si t'ho mires així sí que sembla que jo m'hagi posat tot el més difícil.
Exacte,
per davant.
Exacte, no? Tots els pals de les rodes que pugui, si supero això ja puc fer qualsevol cosa, no?
No, o sigui, realment jo sempre he pensat en aquest moment per lo millor pel projecte i quan la vaig escriure ja pensava que aquest text havia d'arribar i havia d'arribar amb tota la força possible i tota la força la podia donar això una noia que té molta força, que sigui com més jove millor i que a més no tingués estudis teatrals per poder donar encara més aquesta ràbia, la ràbia des de la vulnerabilitat, insisteixo, o sigui, és una veu tan forta i alhora tan fràgil que aquesta antítesi li dona molta màgia i funciona especialment bé. Ja, jo ja sabia com a director i sabia que era assumir riscos, però sabia que volia que tot funcionés exactament com ho havia previst i tinc la sort de poder dir aquestes alçades que tot funciona com havia previst, per tant estic molt content i seguim a tot amb les funcions que ens queden.
En context de pandèmia entenc que un monòleg també facilita, no?, la programació i pujar a l'escenari i els problemes doncs, que hi ha per volum d'actors, etc.
Sí, sobretot a l'hora d'assajar va ser fàcil. Estic muntant altres coses amb més actors que ho tenim parat perquè no podem assajar. En canvi, amb la Maria sí que, clar, el seu un, no? Pues més fàcil, mascareta, distància, sempre tal. I el seu monòleg, el que dius també, per qüestió d'aforament, que sembla una tonteria perquè no ve de 5 o 10 persones, però per qüestió d'aforament també, clar, la sala permet tanta gent comptant els actors, llavors hauríem perdut una part de públic si fos una producció molt més gran. Llavors, sí, en context de pandèmia, jo crec que la gent també se sent més segura, entre cometes, perquè no té tanta gent sense mascareta al voltant, i nosaltres, bueno, s'anul·la que ja ens ho fa fer així, però igualment anem a mantenir totes les diguem, totes les normatives i ho fem tot tan bé com es pot perquè no hi hagi problemes en aquest sentit i perquè tothom pugui gaudir del gust de tornar al teatre amb comoditat, tranquil·litat i això sense preocupar-se, no?
En què us ajuda la companyia Tres Homes Grossos?
Pobres. La companyia Tres Homes Grossos bàsicament ens, bueno, a part de ser inspiració i tot això sempre, i suport emocional ens ha fet tota la tramitació perquè nosaltres som companyia, però o sigui, som companyia que funcionem de fa molts anys, però a nivell, diguem, jurídic no estem constituïts. Llavors ells ens fan tot el papeleo, per dir-ho així.
Deixa'm que pregunti també per la companyia, per la companyia
sí,
Amfiteatre. Explica'm una mica, quan veu néixer i quins són els tipus de projectes que esteu tirant endavant?
Sí, veu néixer ja fa molt temps, fa, mira, 2015, o sigui que ara l'abril farà 6 anys. Que és molt temps. I llavors jo tenia 16 anyets, 17 anyets i érem tots un grup d'amics del core llavors que vam veure que ens interessava això i vam muntar la primera obra, Llestos, que es va fer això fa 6 anys i va funcionar molt bé. Després vam veure que podíem aprofitar la plataforma. Clar, al principi volíem muntar Llestos, vam muntar Llestos i ens van dir, necessiteu dir-vos d'alguna manera. Vale, doncs ens diem així, fem la companyia i tal. Però després vam veure que això tenia recorregut i vam notar que a la ciutat hi havia un forat, un buit, diguem, de teatre i nosaltres ens hem agafat la missió, diguem, personal d'intentar cobrir, d'intentar omplir aquest buit. I el buit que ens va semblar veure és que faltava teatre de text, teatre culte, de text literatura, per entendre'ns. I que n'hi ha, i se'n programa, de molt bo. Però creiem que no amb el volum, diguem, que ha de tenir una ciutat com és culturalment tan potent com és la nostra, i que hi ha moltíssim teatre infantil, hi ha moltíssim teatre musical, hi ha moltíssim teatre comèdia, i que això està estupendo, però em sembla que faltava aquesta part. I nosaltres ens hem anat especialitzant en això, hem programat Shakespeare, estem muntant ara un Ibsen que estrenem al maig, O sigui, estem intentant omplir aquest buit.
Buscant clàssics, sempre?
No, o sigui, per exemple, ara l'Eda no té res de clàssics, tot el contrari, o sigui, parteix d'un mite, però és un text meu, vull dir que sí? no té res a veure. Però, o sigui, la missió principal és potser més que tornar al clàssic, o sigui, fer tornar al clàssic a la ciutat seria això de un teatre segons com social, polític, que faci pensar, que et posi contra les cordes, i a més, clar, els millors textos polítics del món estan, doncs això, l'any passat vam fer el Conjurat de Shakespeare, que és un escàndol a nivell polític, ara estem fent L'enemic del poble d'Ibsen, que va més de lo mismo, i seguir per aquí és la idea com a mínim. Ara estem muntant una cosa, bueno, estem a mitges d'una cosa que en dèiem la trilogia del poble, que era que en 3 anys muntàvem 3 obres molt grans, d'autors molt grans, que parlessin d'això, del poble, de la idea d'individu-societat, i eren el Coriolà de Shakespeare, que ja l'hem fet, l'Enemic del poble d'Ibsen, que l'hem fet aquest any, l'hauríem d'haver fet l'anterior, però per què va passar no vam poder, i el farem aquest any si tot va bé, i el següent serà l'Antígona de Sòfocles, que tampoc és un text petit.
Déu-n'hi-do, eh? Com insisteixo que us busqueu reptes petits, eh? Perquè a més acostar aquests textos, entenc que també requereix un exercici d'adaptació, o la idea és que el públic vingui i sàpiga el que es trobarà, i que es trobarà doncs un text de l'època dels grecs, no? Com és el cas de l'Antígona, i que vingui a assumir doncs el text que es trobarà, o què és el que plantegeu, Tom?
No, clar, o sigui, sí que en el cas de Shakespeare el vam retallar moltíssim, i seguia sent una obra molt, molt grossa i molt llarga, eh? però el vam retallar moltíssim perquè era una obra de 3-4 hores, i el vam retallar molt, igualment va quedar una obra llarga, però molt, la gent em deia al final, hosti, és que és molt llarg, ja, és que no et pots fer la idea de lo que ho he arribat a retallar, però bueno, la gent ja sap què va veure això d'una banda, però no en el cas de l'Eda, perdona, sinó quan muntem aquests textos.
Sí, t'entenc, sí, sí.
Vale. Perquè l'Eda sí que és una hora, monòleg, fàcil, vull dir, amb llenguatge actual i tot molt assequible. Però quan anem a buscar això a Shakespeare Ibsen, pues sí que la gent ja sap què va veure, però en qualsevol cas hi ha una feina meva dramatúrgica, diguem, d'adaptació del text, ja no tant avui, sinó sobretot al públic d'avui.
No? En llenguatge o en com s'expliquen les coses, també?
Una mica de tot, però sobretot en llenguatge. O sigui, si jo agafo la versió amb l'Ibsen, em poso un exemple tonto, però aquest estiu ho estava muntant i veia que diu suara en lloc de ara mateix o alguna cosa així, doncs
sí.
Pues això, canvi tonto, i ja està, faig el canvi perquè se segueixi millor i sobretot perquè els actors es vegin en cor de defensar un text així. O sigui, I amb l'Antígona, que ja l'estic muntant també, és que no hi ha punt de comparació. O sigui, tot és increïble, increïble en el sentit de que no es pot creure, que a nivell d'actor és molt difícil defensar un text que ni tu mateix et pots creure, perquè ningú al món mai ha dit una frase així.
Clar, sí. Per això t'ho preguntava, no? Que al final estem en un text de l'època dels grecs, no? I això s'ha de notar. Vulguis o no, per molt que la història pugui ser al 100% vigent, no? I que el que expliqui doncs Antígona encaixi perfectament en el que passa a dia d'avui, no?
Clar. Sí. O sigui, d'una banda hi ha la feina de portar el text aquí, i llavors és molt evident com parla d'avui i com fa referència clarament al que està passant avui i com t'interpel·la tu directament com a ciutadà d'avui. I això és el més precís de tot, em sembla com un text del segle V abans de Crist, d'un tal Sòfocles, doncs et parla de tu, o sigui, això és escandalós. I és només aquesta màgia que em sembla una mica que per desgràcia només la veiem la gent que estem molt ficats en estudis d'aquesta mena, pues poder-la diguem, compartir amb tothom, perquè em sembla que el text val la pena i que amb traduccions com les que hi ha o versions com les que es fan, pues no s'acaba d'aconseguir. Vull dir, la gent té una mena de por clàssic, però no perquè mandra el clàssic, no sé com dir-ne, però no perquè el clàssic no valgui la pena, sinó perquè se'ns ha apropat, diria jo, de la manera equivocada, i estem fent des d'amfiteatre la feina, diguem, creiem fermament en que si s'acosta d'una altra manera el clàssic funciona perfectament, i amb Coriolà ho hem demostrat, a mi crec que passarà el mateix aquesta primavera, i amb Antígona vull pensar que també.
Doncs ho esperarem, Tom. Gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio, el Tom Colomer.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé. Adéu.
Merci.
Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.